Catalunya Informació.
Bon dia, bona hora, són la una. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspèn cautelarment el decret de règim lingüístic que el govern va aprovar fa dos mesos per blindar jurídicament els projectes en defensa del català a les escoles. És la primera resposta judicial al recurs que va presentar l'Assemblea per una escola bilingüe. Mentrestant, la Fiscalia del Suprem recorre la decisió del jutge Pablo Llarena de no aplicar la llei d'amnistia a Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. El Ministeri Fiscal no discuteix que cometessin malversació, però posa en dubte que hi hagués enriquiment personal i que els interessos de la Unió Europea es veiessin afectats. A Madrid encara també s'ha suspès la declaració davant del jutge de Begoña Gómez. La parella del president espanyol compareixia com a investigada per possible tràfic d'influències i corrupció en el sector privat arran de la denúncia de dos sindicats d'extrema dreta. Al·legat indefensió, el jutge la citada ara pel 19 de juliol. Rishi Sunak, primer ministre sortint del Regne Unit, dimitirà com a líder del Partit Conservador després de perdre 250 escons dels 365 que tenia. Carles III demanarà al nou primer ministre laborista Keir Starmer que formi govern després que ha guanyat les eleccions generals amb 412 escons. Pluja de crítiques comunitàries contra l'entrevista del primer ministre hongarès i president de Tor de la Unió, Viktor Orbán, amb Vladimir Putin a Moscou. Des de Brussel·les li recorden que no representa els 27 i li retreuen que s'allunyi de les posicions comunes per buscar la pau a Ucraïna. Novament a Espanya, gran suport dels accionistes del BBVA a l'ampliació de capital que ha de finançar l'OPA sobre el català Sabadell. La Junta Extraordinària que han fet avui ha aprovat aquesta ampliació amb el 96% dels vots a favor. La una i dos minuts, més notícies. Les dones tenen el doble de risc de patir Alzheimer que els homes al llarg de la seva vida. Ho apunta un article elaborat per un grup d'investigadors liderats per l'Institut de Salut Global de Barcelona, que també apunta que, tot i que inicialment les dones mostren menys afectació cognitiva, el deteriorament és més ràpid que el dels homes a mesura que avança la malaltia. I Xavier Grasset assumirà les tardes de TV3. La temporada que ve serà un magazín distès que combinarà actualitat, cultura i entreteniment. La periodista de Catalunya Ràdio, Marina Romero, fa el salt a la televisió i es posarà al capdavant del Més 324.
Catalunya Informació.
Els esports.
Avui es juguen els dos primers partits de quarts de final de l'Eurocopa. A partir de les 6, Espanya-Alemanya i a les 9, Portugal-França. En handbol, Antonio Rama ha renovat com a entrenador del Freking Granollers fins al juny del 2027. Fa 7 temporades que n'és el primer entrenador. I la pluja ha fet acte de presència a Wimbledon i s'estan posposant tots els partits previstos per avui, entre ells els de Paula Badosa, Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, entre d'altres.
I del temps, dia assolellat i càlid, ambient d'estiu amb valors màxims de 30-35 graus a l'interior i xafogó a prop del mar. De nit pot caure algun ruixat al terç oest de Catalunya amb tempesta. Demà, sobretot a la tarda, es reactivaran els ruixats per les comarques d'interior.
Catalunya Informació. Jordi Tenes.
Què tal? El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès cautelarment el decret de règim lingüístic. La norma es va aprovar al maig amb el govern en funcions i té com a objectiu blindar jurídicament els projectes lingüístics d'escoles i instituts. La llei estableix com han de ser aquests projectes lingüístics, reforça la vehicularitat del català i estableix que tots els docents hauran de tenir un nivell C2 de català abans de dos cursos. També diu que és el departament qui validarà tots els projectes lingüístics dels centres i, per tant, es fa responsable últim de la seva aplicació. Aquesta és una de les tres mesures que ha impulsat el govern actual amb l'objectiu de protegir el català a l'escola. Amb aquesta en concret, l'objectiu del govern és donar més seguretat jurídica a les direccions a l'hora d'aplicar la immersió lingüística i que sigui l'executiu qui assumeixi qualsevol responsabilitat legal que se'n pugui derivar. L'Assemblea per una escola bilingüe ha presentat un recurs contra el decret que el TSJC accepta tràmit i per això aplica com a mesura cautelar la suspensió de la norma. I la Fiscalia del Tribunal Suprem recorre la decisió del jutge instructor de la causa del procés Pablo Llarena de no aplicar la llei d'amnistia a Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, perquè considera que la malversació no entra dins els supòsits de la llei. La Fiscalia ha emès aquest migdia un recurs que ha enviat al jutge, també del Suprem, on no discuteix que cometessin malversació, però sí que posa en dubte que hi hagués enriquiment personal. Tampoc comparteix els arguments de Llarena que els interessos de la Unió Europea es veiessin afectats i argumenta que no hi ha constància que els diners que es van gastar per fer el referèndum de l'1 d'octubre procedissin de fons europeus. I la jutge del Suprem, que porta el cas Tsunami, planteja portar a Europa l'amnistia per terrorisme. Susana Polo, que instrueix la causa del president Carles Puigdemont i el diputat d'Esquerra Ruben Wagensberg pel cas Tsunami, on se'ls acusa de terrorisme, dona 3 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la petició de les acusacions populars de demanar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si el seu cas entra o no dins la llei d'amnistia. Les acusacions creuen que entra en contradicció amb la legislació europea en matèria de terrorisme. Recordem que Puigdemont i Wagensberg són aforats i per això el seu cas es jutja al Suprem. I el Regne Unit, Rishi Sunak, primer ministre sortint del país, ja ha presentat la dimissió formal al rei Carles III després d'anunciar que dimitirà com a líder del Partit Conservador.
Catalunya Informació.
Els Tories s'han quedat amb 121 escons dels 365 que tenien al Parlament de Westminster. Carles III demanarà al nou primer ministre, Keir Starmer, que ja és a Buckingham Palace, per cert, que formi govern. Els laboristes han guanyat les eleccions generals amb 412 escons. Per la seva part, els independentistes del Partit Nacional Escocès només han mantingut 9 dels 48 escons que tenien i deixaran de ser la tercera força al Parlament, superats pels liberals demòcrates, que han aconseguit el millor resultat de la història. Els laboristes també han guanyat a Gales, on els conservadors no han obtingut cap escó. En canvi, a Irlanda del Nord, el Sinn Féin, partidaris de la unificació d'Irlanda, és la primera força. Anem cap a Londres, ha enviat especial Xavier Vilà.
Ara mateix Keir Starmer al Palau de Buckingham rebent l'encàrrec del rei Carles III de formar govern després d'aquesta aclaparadora victòria aconseguida a les eleccions d'ahir que anaves desgranant. Abans de les dues s'esperava en principi que comparegués davant la residència del 10 de Downing Street per parlar del futur, però encara és a Palau, per tant aquest horari pot ser que es mogui una mica. L'antecessor de Starmer, el primer ministre sortint Rishi Sunak, ha presentat la dimissió al rei, que li ha acceptat, segons un comunicat de Palau, de manera digna, i abans d'això Sunak s'havia també adreçat a la ciutadania des del 10 de Downing Street dient que ha escoltat el càstig electoral que li ha infringit la ciutadania.
I have heard your anger.
He sentit la vostra indignació, la vostra decepció, i assumeixo la responsabilitat per aquesta derrota. Després d'aquests resultats, dimiteixo com a líder del partit, no immediatament, però sí quan s'hagi organitzat formalment l'elecció del meu successor.
Sunak anunciava aquesta renúncia a liderar un partit conservador en caiguda lliure i ha demanat fer una oposició constructiva a un nou primer ministre Starmer, que ha qualificat de servidor públic decent. Tot com a ressaca d'una jornada electoral que, com comentàveu, ha traslladat els liberals demòcrates a la tercera posició amb guanys històrics en contraposició a la caiguda molt gran dels nacionalistes escocesos, que passen a tenir només 9 escons. També entra al Parlament britànic l'extrema dreta de Nigel Farage amb 4 seients, els mateixos que tindrà el Partit Verd.
Gràcies, Xavier Vilà. Enviat especial a Londres. Bon dia.
Bon dia.
I a Brussel·les, la Unió Europea surt en tromba a criticar el gest del primer ministre hongarès i president de Tor de la Unió, Víctor Orbán, que avui és a Moscou per parlar amb Vladimir Putin. Les diferents institucions comunitàries li recorden que no representa els 27. Li retreuen que debiliti la unitat i que s'allunyi de la posició comuna per buscar la pau a Ucraïna. A Brussel·les hi tenim Jordi Baró.
Malestar a Brussel·les amb Orbán i advertiment clar per dir-li que no té cap mandat de la Unió Europea en política exterior per representar-la davant de Rússia. El primer ministre hongarès ha aprofitat l'atenció dels primers dies que Hongria té la presidència rotatòria europea per anar a Moscou. Els líders de les institucions europees han reaccionat de forma unànime contra el seu gest. Eric Mamer, portaveu de la Comissió Europea.
L'essència d'aquest viatge no és la correcta. Va de pacificació i no de pau, i creiem que mina la unitat i la determinació que hem de mostrar perquè aquesta guerra s'acabi.
Les institucions comunitàries asseguren que no han estat prèviament informades de la reunió i posen en qüestió el viatge que la nova Comissió Europea tenia previst fer al setembre a Budapest.
I a Espanya s'ha suspès la declaració de Begoña Gómez, la parella del president Pedro Sánchez, després que ella hagi al·legat indefensió. Compareixia com a investigada per possible tràfic d'influències i corrupció en el sector privat arran de la denúncia de dos sindicats d'extrema dreta. El jutge ha previst la nova compareixença pel 19 de juliol. A Madrid hi tenim Dani Sáenz de Aja.
Begoña Gómez s'ha assegut només una estona davant del jutge Peinado fins que este ha decretat la suspensió de la vista. La plaça fins el dia 19 de juliol. L'advocat de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha al·legat indefensió perquè se la volia fer declarar sobre una nova querella que se'ls ha notificat avui mateix.
Por lo tanto, la decisión que hemos tomado ha sido que no declarara, porque no cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente.
Segons les acusacions particulars, Gómez s'ha escudat en formalismes. L'eurodiputat de Vox, Jorge Buxadé, denuncia privilegis.
Una falta de respeto evidente al juez, al poder judicial, a las acusaciones personadas en la causa y a todos los españoles. Y lo hace, y estamos convencidos, porque está envalentonada con la posición política de su marido, que a su vez está envalentonado con el acuerdo que ha alcanzado con el Partido Popular para el Consejo General del Poder Judicial.
Vox, així com altres organitzacions d'extrema dreta, havien denunciat la dona de Pedro Sánchez per suposada corrupció en la seva activitat professional. Una declaració que ha convocat un fort desplegament policial i una enorme presència de mitjans que no han tingut cap imatge de Begoña Gómez perquè, per motius de seguretat, el jutge l'ha deixat entrar i sortir pel garatge del jutjat.
I encara a Madrid, els accionistes del BBVA aproven amb un gran suport l'ampliació de capital per finançar l'OPA llançada sobre el Banc Sabadell. I han votat a favor el 96% dels accionistes que han participat en la Junta Extraordinària, una operació que el president de l'entitat basca diu que ha estat amistosa i sempre ho serà, Àngels Lafuente.
Carlos Torres es compromet davant dels seus accionistes a mantenir la política de remuneració que ha tingut el banc fins ara. Un compromís per atreure l'accionista del Sabadell, que d'aquí uns mesos haurà d'aprovar o rebutjar la venda del banc català al BBVA.
Quiero resaltar que mantendremos nuestra atractiva política de remuneración al accionista, que supone repartir entre el 40 y el 50% del resultado atribuido, con la posibilidad de combinar dividendos en efectivo y recompras de acciones, así como el compromiso de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12%, sujeto a las aprobaciones y autorizaciones regulatorias necesarias.
Torres defensa que l'operació ajudarà a reduir les despeses fixes, principalment les que estan associades al procés de digitalització de l'entitat. Amb la incorporació del Banc Sabadell, afegit el president de l'entitat basca, es dilueixen els costos fixos entre una base de clients més àmplia. Es tindrà un volum de negoci més gran, es guanyarà en eficiència i es podrà oferir als clients de les dues entitats millors productes i serveis a preus més competitius. Durant la seva intervenció per convèncer els seus accionistes de les bondats de l'OPA, Torres ha insistit en la complementarietat de les dues entitats i ha reiterat el compromís del banc amb les pimes, sector que controla el Sabadell.
I a Catalunya s'ha obert el termini perquè els autònoms sense assalariats demanin les ajudes del Departament de Treball per contractar treballadors. Han de ser persones a l'atur i se'ls ha de fer contracte indefinit a jornada completa o parcial. L'ajuda és de 20.850 euros per cada treballador, proporcional segons la jornada, i se'n poden fer fins a 3. La durada de la feina ha de ser com a mínim de 18 mesos i el contracte s'ha de fer en els 3 mesos següents d'obtenir l'ajuda. També poden demanar l'ajuda les societats limitades unipersonals. Tant en aquest cas com el dels autònoms no han de tenir assalariats els 6 mesos anteriors a presentar la sol·licitud i han de portar amb l'activitat un mínim d'un any ininterromput. Es poden demanar les ajudes fins al 12 de setembre a través del canal empresa.gencat.cat o tràmits.gencat.cat.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
I abans de l'àrea de serveis, Xavier Grasset assumirà les tardes de TV3 la propera temporada. Serà un magazín que tractarà de manera distesa temes d'interès que van des d'aspectes més lligats a l'actualitat fins a diverses seccions d'entreteniment, tendències o de cultura. La nova proposta de les tardes de TV3 estarà produïda per Atomic Beat, una productora emergent de nova creació. Per la seva banda, la periodista Marina Romero assumirà a partir de la temporada que ve l'espai diari del mes 324 de dilluns a divendres. Actualment presenta el Matí de Catalunya Ràdio, substituint Ricard Ostrell de baixa de paternitat. Doncs ara sí, és un quart de dues. Fem un cop d'ull al trànsit, també a la previsió meteorològica amb l'Enric Agut. Primer de tot saludem Mariluz García. Bon dia.
Hola, bon dia. I ara mateix, tres punts conflictius a l'autopista AP7 a causa de vehicles avariats. Hi ha retencions des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en sentit sud. Aquí hi ha un carril tallat a la circulació. També uns 2 quilòmetres de cua a la mateixa AP7 entre Castellbisbal i Martorell, també per la presència d'un vehicle avariat. I més cap al sud, on hi ha hagut diverses incidències aquest matí, hi ha uns 10 quilòmetres de lentitud i aturades entre Gelida i Subirats, també en sentit sud. Aquí també hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle clavariat, però abans també hi ha hagut altres complicacions, com ara la reparació de danys per un accident que ha passat a primera hora del matí i que ha generat cua durant tot el matí. A més, ara pel que fa a altres carreteres, ara hi ha un accident a la Ronda Litoral a l'altura del Far de Montjuïc en direcció al Nus del Llobregat. Ocupa un carril i està provocant una llarga cua que arriba a Diagonal Mar. Des de Diagonal Mar fins al Far de Montjuïc en direcció Llobregat, en sentit Trinitat, també hi ha cua des de Zona Franca i fins a Montjuïc i la Ronda de Dalt amb lentitud i aturades des de Roquetes i fins a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Trinitat a causa d'obres. Ara també s'està fent una petita cua des de Pedralbes fins a Sarrià, també en direcció al Nus de la Trinitat. Tornant a la P7, també hi ha retencions en sentit contrari on hi ha totes aquestes incidències. S'està fent una cua des de Bellaterra fins a Barberà en sentit nord, en direcció Girona, cosa que afecta també la calçada lateral de B30. També s'estan aturant ara els vehicles a l'autovia C-17 a l'altura de Granollers en sentit nord en direcció Vic. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. Més informació d'aquí a mitja hora.
Tarda tranquil·la a Catalunya, que aquesta tarda cel serè, amb pocs núvols, alguns de locals, i la temperatura que avui la màxima estarà movent-se a l'interior entre els 30 i els 35 graus, puntualment 36. Ambient humit cap a la costa, prelitoral, enverinada, que reforça el litoral gironí, sobretot cap a la Badia de Roses, cap de Creus, cap de Begú, cap al Montgrí, ambient del sud i del sud-est, que pot aixecar amb maró. El vent pot arribar a superar en algunes zones els 40 o 45 km per hora. Cap al vespre nit, canvi de temps, es pot generar alguna nuvolada per l'Aragó i que entri després pel Terç Oest i descarregar alguna tronada, alguna llampegada per comarques de Lleida, de Tarragona o a l'oest de la Catalunya central, això de matinada. La temperatura nocturna una mica més alta. Demà al matí, tranquil·litat, tot i que pot caure algun ruixat cap a l'Alt Pirineu i l'Aran, a la resta de cel variable, i serà cap al migdia i la tarda quan es reactiven els ruixats, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona, també arribaran per la Catalunya central alguna tempesta i el Pirineu i el Prepirineu. La resta de cel variable, tot i que al final del dia també pot arribar algun ruixat cap a la costa central o la costa brava. Ja ha vist intensitat de precipitació per demà a la tarda a moltes comarques, totes les de Lleida, pràcticament totes les de Tarragona, centre del país, el Pirineu i el Prepirineu. I la temperatura començarà a baixar. La baixada serà més acusada a muntanya, al Pirineu.
Després d'una tensa nit electoral,
macrooperació policial contra empreses,
els eurodiputats que van visitar el Delta.
Continua aquest escorcoll com
les notícies que van arribant.
I n'estem pendents aquí a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Servides al moment.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres,
l'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Òscar Fernández.
Un quart i quatre minuts de dues. Dilluns es farà pública la sentència contra l'acusat d'haver violat i atacat violentament una menor a Igualada la nit de la Castanyada del 2021. Les acusacions van qualificar l'acusat de delinqüent sexual, assassí, i li demanen una pena de 45 anys de presó, mentre que la seva defensa alega que és innocent i que, si se l'ha de condemnar, es faci per homicidi. La víctima, que tenia 16 anys en el moment de l'atac, va sobreviure perquè la van trobar dos transportistes a terra greument ferida. Els metges van assegurar que la noia arrossegara seqüeles, de fet, físiques i psíquiques tota la vida. Una noia que no va declarar al judici per evitar-li més perjudicis i es va fer servir la seva declaració en la instrucció com a prova preconstituïda. El judici va quedar vist per sentència el 21 de juny. L'acusat està en presó preventiva des del 2022. Més notícies. Les dones tenen el doble de risc de patir d'Alzheimer que els homes.
Catalunya Informació.
Aquesta és una de les principals conclusions d'un article elaborat per un grup d'investigadors liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona. El treball també destaca que, tot i que inicialment les dones presenten menys afectació cognitiva, el deteriorament és més ràpid que el dels homes a mesura que avança la malaltia, com explica Eider Arenaza Urquijo, autora de l'estudi.
Les mujeres muestran inicialmente una mayor resiliencia cerebral, de manera que son capaces de compensar por los primeros cambios de la enfermedad y mantener la función cognitiva. Sin embargo, cuando progresan en la enfermedad, muestran mayor vulnerabilidad reflejada en mayores niveles de atrofia y de declive cognitivo.
Aquesta resistència inicial de les dones a l'atrofia cerebral, mantenint la funció cognitiva, es deu al paper protector del cromosoma X en la malaltia, ja que les dones en tenen dos i els homes només un. L'estudi també suggereix que les dones són més propenses a presentar una acumulació anormal de la proteïna tau del cervell i mostren més càrrega de patologies vasculars, sobretot després de la menopausa. L'equip també planteja que hi ha altres factors de risc, com la inactivitat física, factors genètics, socials o culturals, i que això s'hauria de tenir en compte en futures investigacions. I els últims 10 anys s'ha incrementat un 50% el nombre de malalts greus per problemes del cor, la primera causa de mort al món, i que els pròxims anys anirà a més. Amb aquest horitzó, l'Hospital Vall d'Hebron ha creat una nova àrea del cor amb totes les especialitats integrades i la tecnologia més puntera per atendre millor aquests pacients. A l'Hospital Vall d'Hebron hi tenim Mònica Mas.
Es tracta d'una sola planta d'uns 1.500 metres quadrats on s'agrupen la unitat de pacients crítics cardiològics, l'hospital de dia i la unitat d'electrocardiograma. Amb una inversió d'uns 9 milions d'euros del Departament de Salut es dona atenció integral als malalts de cor, que cada cop en seran més per l'envelliment de la població. El doctor Ignacio Ferreira és el cap del servei de cardiologia de l'Hospital Vall d'Hebron.
Els darrers 10 anys s'ha incrementat gairebé un 50% el número de malalts que consulten amb processos greus i que requereixen ingrés a semicrítics i a crítics. Això també fa que s'incrementi el número de procediments d'arrítmies, el número de procediments d'hemodinàmica. Fent números, hem tractat d'adaptar les noves infraestructures per als pròxims 20-30 anys.
Abans, els pacients cardíacs havien de ser traslladats a diferents àrees de l'hospital en funció de les proves que se'ls havia de fer o la complexitat de la seva malaltia cardíaca. Ara tot s'ha unificat en un sol espai que permet fins i tot que les mares amb problemes de cor després de donar llum puguin estar a les 24 hores amb el seu nadó mentre estan ingressades.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació.
Catalunya Informació. A tota hora, a tot arreu.
Doncs el territori i prudència al govern, després que la ministra Teresa Rivera hagi anunciat que dimarts portarà al Consell de Ministres la licitació de les noves desalinitzadores que s'han de fer a Catalunya. El conseller David Mascort fa mesos que reclamava que es fes aquest pas perquè les obres puguin començar. L'Ampolla, Jordi Barranca.
El febrer passat, la ministra per la Transició Ecològica va anunciar que les dues obres les faria l'empresa Coament per encàrrec del Ministeri. Des d'aleshores no hi havia hagut més detalls. Des del Departament d'Acció Climàtica el que s'afirma és que ho tenen tot llest i que esperen que ara sí s'acabi portant al Consell de Ministres. Sentim el conseller David Mascort.
Si dimarts va al Consell de Ministres, dimarts serà, jo crec, que el primer tret de sortida real de la construcció d'aquestes dues desalinizadores, de l'ampliació de la Tordera i de la nova del Foix, perquè després encara hi ha el tràmit de signar el conveni entre la Generalitat i el Ministeri, etc. Per tant, bueno, un cert escepticisme, d'esperar a veure si aquesta vegada és veritat.
Unes declaracions que ha fet durant una visita a l'estació de tractament d'aigües del Consorci d'Aigües de Tarragona aquí a l'Ampolla.
I arrenca la recollida de la pera a les comarques de Lleida en una campanya marcada per la baixada d'un 33% de la producció i les dificultats per trobar mà d'obra. El sector exigeix quedar al marge de la reducció de la jornada laboral que promou el Ministeri de Treball. Estela Bussoms.
Les organitzacions agràries alerten que la campanya de la fruita requereix flexibilitat perquè és una feina temporal i condicionada per les exigències de la collita i els factors meteorològics. Per això entenen que el sector no pot quedar lligat per l'obligació de reduir la jornada. Sentim el responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Jaume Pedrós, i el president de SAGE, Lleida, Pere Roquer.
Hi ha moments que s'haurà de fer 9 hores i altres moments que igual hem de parar dos dies perquè la fruita no està bé. I també, doncs, si s'ha de fer una hora extra pagant el preu que toqui, doncs s'ha de poder fer. Som una classe de feina temporal i que ens regim molt pel temps.
Aquesta aplicació d'aquests horaris tan restrictius, la pagesia no són funcionaris.
com doblem les plantilles per a poder assolir aquestes famoses 37 hores i mitja. Això no s'ho creu ningú.
El dirigent de Saja també s'ha queixat de l'increment d'inspeccions als pagesos que se senten, diu, massa pressionats per tota la paperassa que han de fer per contractar treballadors i s'ha mostrat molt crític amb la ministra Yolanda Díaz. N'ha parlat des d'un camp de pereres d'Aitona, al Segrià, on ja han començat a collir la varietat més primerenca, l'Ercolini. La producció en general ha baixat, sobretot a la Conference, per la calor i la falta d'aigua de l'any passat. N'hi haurà menys, però de qualitat, i es preveu que la campanya de comercialització sigui bona.
I ara esports, amb el Ricard Isidro. Fins a 2:45.
Els esports.
Ricard, bon dia.
Bon dia. L'Espanya-Alemanya obre a les 6 de la tarda als quarts de final de l'Eurocopa de futbol. L'equip espanyol s'enfronta, per tant, a la selecció anfitriona del torneig. I Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, creu que és una eliminatòria molt igualada.
Dentro de ese respeto que nos tenemos, pues jugaremos un partido de igual a igual. Mañana es un, como digo, casi es una final de un campeonato de Europa, podría ser. Pero vamos, creo que a nivel futbolístico está la cosa, creo que bastante equilibrada.
El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà al vencedor del Portugal-França, que també jugarà avui, però a les 9 del vespre. L'estrella de la selecció francesa i nou jugador del Madrid, Kylian Mbappé, envia elogis a l'actual capità del combinat portuguès i exestrella dels madridistes, Cristiano Ronaldo.
Jo admiro la seva grandesa com a jugador. És un futbolista únic. Ell ha marcat la història del futbol i ha inspirat generacions. El seu currículum parla per si sol. Espero, però, que no quedi content del seu partit i que arribem nosaltres a la semifinal.
Demà jugaran els altres dos partits a quarts, l'Anglaterra-Suïssa i el Països Baixos-Turquia. Un partit, per cert, que se'l perdrà el turc Meri Demiral, a qui la UEFA ha sancionat amb dos partits de suspensió pel gest de simbologia feixista que va fer en celebrar el seu segon gol en el duel de vuitens davant d'Àustria.
Catalunya Informació.
I la selecció de l'Argentina s'ha classificat aquesta matinada als penals per a les semifinals de la Copa Amèrica de futbol. Leo Messi ha fallat el seu penal, el primer dels argentins, mentre que el seu compatriota, el porter Dibu Martínez, n'ha aturat dos dels equatorians. Ara, l'Argentina jugarà el pas a la gran final contra el vencedor del Venezuela-Canadà, que juga aquesta matinada a les 3, i que podreu veure per Televisió de Catalunya. Per cert, aquest matí s'ha sabut que el català Félix Sánchez deixa de ser el seleccionador de l'equip equatorià.
L'actualitat esportiva a fons.
En ciclisme ja ha començat la setena etapa del Tour de França, una contrarrellotge de 25 quilòmetres entre Nuits-Saint-Georges i Gevrey-Chambertin. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal? Bon dia. Ja roden els primers ciclistes en disputar la crono d'avui. El primer a sortir ha estat Mark Cavendish, cué a la general. Ho ha fet quan passaven 5 minuts de la una del migdia. A partir d'aquí, cada minut surt un corredor. Més endavant ho faran cada minut i mig. I els últims 10 a sortir, els 10 millors de la general, sortiran cada 2 minuts. L'últim a afrontar aquests 25,3 quilòmetres serà Tadej Pogacar, que sortirà a les 5 de la tarda. L'eslové no és el gran favorit. Avui tothom mira Remco Evenepoel, campió del món de l'especialitat. No hi ha grans referències de cronos en què hagin coincidit, però sempre que Evenepoel s'ha trobat amb Pogacar, Vingegaard, Roglic i la resta, els ha superat. Si ens centrem en antecedents al Tour, l'última referència la trobem a la contrarrellotge de l'any passat, que era una mica més curta però també més dura, i en què, ho recordem, va guanyar Vingegaard amb 1 minut 38 segons respecte a Pogacar. Sembla improbable que avui es repeteixi aquella situació. La crono d'avui és plana a la part inicial, després encara un repatxó d'un quilòmetre 600 metres al 6,1%, són 4 minuts d'ascensió, i després ve un descens tècnic. S'espera una velocitat mitjana de 53 km hora entre els millors, és a dir, una mica menys de mitja hora d'esforç.
Gràcies, Isaac. El torneig de tenis de Wimbledon, per la seva banda, la previsió meteorològica d'avui preveu pluja tot el dia. Per tant, els partits de 16ens de final d'avui s'aniran posposant i això pot provocar un petit caos per la quantitat de partits que es poden acumular. El quadre femení ha previst que avui Paula Badosa jugués contra Daria Kasatkina. D'avui també hi havia duels per Madison Keys, Jasmine Paolini, Maria Sakkari i Coco Gauff, entre d'altres. Al quadre masculí, Robert Bautista havia de jugar contra Fabio Fognini, Carlos Alcaraz contra Francesc Tiafoe i també havia de jugar avui el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner. També en waterpolo us expliquem que Antonio Rama ha renovat com a entrenador del Fracking Granollers fins al 2027. Rama va arribar al Club Vallèsà l'any 1994 com a jugador del planter i des de l'any 2000 ha ocupat diferents llocs al cos tècnic. Fa 7 temporades que n'és el primer entrenador, mentre que el Barça ha ampliat el contracte a Dian Barrufet fins al 2027, però el cedeix al Melsungen alemany.
els senyals horaris de 2:15 a 2.
Catalunya Informació.
Keir Starmer ressurt en aquests moments del Palau de Buckingham, on ha rebut l'encàrrec del rei Carles III per formar govern al Regne Unit després de l'aclaparadora victòria laborista en les eleccions d'ahir. El primer ministre sortint, Rishi Sunak, dimiteix com a líder del Partit Conservador després de la pitjor derrota dels Tories en dècades. Més notícies. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspèn cautelarment el decret de règim lingüístic que el govern va aprovar fa 2 mesos per blindar jurídicament els projectes en defensa del català a les escoles. És la primera resposta judicial al recurs que va presentar l'Assemblea per una escola bilingüe. I en aquesta segona part de l'informatiu, fins a les 2, us explicarem que una de cada 3 dones del servei domèstic treballen en l'economia submergida. Són unes 30.000 a Catalunya que no tenen contracte ni estan donades d'alta a la Seguretat Social. El percentatge està creixent des del 2021. I que davant la previsió de xifres rècord de turisme a Catalunya, els Mossos incorporaran 882 agents més aquest estiu respecte a l'estiu anterior. Després, actualitat esportiva. Ricard Isidro, què ens explicaràs?
Doncs que aquesta tarda juguen els primers partits de quarts de final de l'Eurocup. A partir de les 6, Espanya-Alemanya, i a les 9, Portugal-França.
I pel temps, pel que fa al temps, dia assolellat i càlid, l'ambient és d'estiu, amb valors màxims de 30-35 graus a l'interior. També xafogó a prop de la costa. De nit pot caure algun ruixat al terç oest de Catalunya, amb tempesta. I demà, sobretot a la tarda, reactivaran els ruixats per comarques d'interior. I pendents a aquesta hora de la compareixença del guanyador de les eleccions al Regne Unit i nou primer ministre Keir Starmer al número 10 de Downing Street, a Londres, la seu del govern. Una compareixença que va tard, perquè la visita del líder laborista al Palau de Buckingham ha durat més del que estava programat. Starmer ha sortit ara fa només uns instants de Buckingham, on ha rebut l'encàrrec del rei Carles III per formar l'executiu. Abans, el monarca ha estat testimoni a Buckingham de la dimissió formal del que era fins ara el primer ministre, el conservador Rishi Sunak, derrotat ahir a les urnes. Sunak ha fet també una última declaració pública des de Downing Street.
I have heard your anger. Your disappointment.
He sentit la vostra indignació, la vostra decepció, i assumeixo la responsabilitat per aquesta derrota. Després d'aquests resultats, dimiteixo com a líder del partit, no immediatament, però sí quan s'hagi organitzat formalment l'elecció del meu successor.
La derrota dels conservadors és d'unes dimensions històriques. S'han quedat amb 121 escons dels 365 que tenien al Parlament de Westminster. Els laboristes han guanyat amb més de 400 diputats. Per la seva part, els independentistes del Partit Nacional Escocès només han mantingut 9 dels 48 escons que tenien i deixaran de ser la tercera força al Parlament, superats pels liberals demòcrates que han aconseguit el millor resultat de la història. Els laboristes també han guanyat a Gal·les, on els conservadors no han obtingut cap escó. En canvi, a Irlanda del Nord, el Sinn Féin, partidaris de la unificació d'Irlanda, és la primera força. I a França, el govern informa d'una 50ena d'agressions a candidats o militants durant la campanya per la segona volta de les eleccions legislatives d'aquest diumenge al país. La tensió s'ha disparat davant la perspectiva que l'extrema dreta pugui accedir al govern, si bé els últims sondejos ja no els atorguen la majoria absoluta. Enviat especial a París, Ignasi Abad.
Ha estat el mateix ministre de l'Interior en funcions, Gerard Darmanin, qui aquest matí en una entrevista a la cadena BFM TV ha fet un balanç de les agressions que hi ha hagut durant la campanya electoral francesa, tant de la primera com de la segona volta.
La campanya és curta i en 3 setmanes hem comptat 51 candidats suplents o militants que han estat agredits físicament. Ja no compto ni les agressions verbals, són agressions físiques. 51 persones, i algunes d'extremadament greus, que han portat gent a l'hospital. Hi ha hagut una 30ena de detencions.
És per això, entre altres coses, que el Ministeri de l'Interior desplegarà 30.000 policies arreu del país la nit de les eleccions, 5.000 només a París, diumenge a la nit, per tant, en previsió de possibles aldarulls una vegada es coneguin els resultats d'aquesta segona volta.
Gràcies, Ignasi. I a Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia suspèn cautelarment el decret de règim lingüístic. La norma es va aprovar al maig amb el govern en funcions i té com a objectiu blindar jurídicament els projectes lingüístics d'escoles i instituts. La llei estableix com han de ser aquests projectes lingüístics, reforça la vehicularitat del català i estableix que tots els docents hauran de tenir un nivell C2 de català abans de 2 cursos. També diu que és el departament qui validarà tots els projectes lingüístics dels centres i, per tant, es fa responsable últim de la seva aplicació. Aquesta és una de les tres mesures que ha impulsat el govern actual amb l'objectiu de protegir el català a l'escola. Amb aquesta, en concret, l'objectiu del govern és donar més seguretat jurídica a les direccions a l'hora d'aplicar la immersió lingüística i que sigui l'executiu qui assumeixi qualsevol responsabilitat legal que se'n pugui derivar. L'Assemblea per una Escola Bilingüe ha presentat un recurs contra el decret que el TSJC accepta a tràmit i per això aplica com a mesura cautelar la suspensió de la norma.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
I Esquerra Republicana veu insuficient la proposta sobre el finançament que el PSC ha posat sobre la taula de les negociacions per l'investidura de Salvador Illa. Els socialistes aposten per crear el consorci previst a l'Estatut per recaptar els impostos a Catalunya. Però els republicans volen recuperar el que deia l'Estatut en matèria de finançament abans de la retallada del Constitucional, Núria Oriol.
Bon dia. Esquerra, que té la clau per la investidura de Salvador Illa, reclama un canvi del sistema de finançament i no un pedaç, i és que no acaben de veure clar la fórmula del consorci tributari mix entre Estat i Generalitat que han posat damunt la taula al PSC. No en tenen prou. El republicà Josep Maria Jové, un dels negociadors amb els socialistes, diu que les exigències del partit passen per un model singular de sobirania fiscal que, de fet, insisteix, ja es va fixar en l'Estatut aprovat pel Parlament el 2005, abans de les tisores al Constitucional. La socialista Esther Niubó referma la proposta del seu partit més encorsetada, però s'obren a explorar diferents vies per aconseguir l'entesa.
La figura del consorci en aquests moments a nosaltres ens grinyola, perquè ja existeix la TC, existeix l'Agència Tributària de Catalunya, i el que s'ha de fer és dotar-la dels recursos. És un model, batejat com a model singular, que està recollit a l'Estatut d'Autonomia del 2005. La Generalitat recapta tots els impostos i paga l'Estat pels serveis i una quota de solidaritat. I això va tenir el consens de més del 90% dels diputats al Parlament de Catalunya.
Que hem d'estudiar fórmules, no? Aquesta és la nostra. Esquerra, doncs, ara mateix, doncs, parlava i posava sobre la taula, doncs, una altra possibilitat. Jo crec que el que hem de fer, o el que s'ha de fer segurament les properes setmanes, i explorar, no? Explorar diferents vies, com fem possible aquesta millora del finançament.
Mentrestant, Candela López dels Comuns, també negociadora amb el PSC en el marc de la investidura d'Illa, ha reclamat generositat.
I la dimissió de Sergi Sabrià com a mà dreta del president Pere Aragonès suposa una escalada de tensió a la cúpula d'Esquerra Republicana, que està immersa en una batalla interna. La sortida del govern de Sabrià ahir, pel cas dels cartells contra els Maragall, ha fet evident les hostilitats entre les dues faccions que volen controlar el partit. Sabrià, fins ara viceconseller del govern, es considera una víctima de tota aquesta guerra i va acusar indirectament Oriol Junqueras d'haver fet tot el possible per acabar amb la seva carrera. Al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident d'Esquerra i col·laborador del programa, Joan Puigcercós, considera que s'ha de passar pàgina d'aquest cas per centrar-se en el debat sobre la investidura.
Tota aquesta situació tan lamentable que hem viscut aquests dies, doncs no només no ajuda, descentra el partit, fa que no hi hagi capacitat per analitzar i treballar en millors condicions, i per tant espero que la dimissió de Sergi Sabrià posi punt i final i puguem centrar-nos al que ens hem de centrar, que jo crec que és prou transcendent, que si hi ha investidura o no hi ha investidura.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
I els Mossos d'Esquadra reforcen amb 882 agents més aquest estiu. L'increment policial respon a les previsions de fort augment del turisme que podria arribar a xifra rècord a Catalunya. Comissaria de les Corts a Barcelona, Matilde Sebanene i Anna Alfonso.
Aquest any s'esperen més visitants, més pernoctacions i més trànsit de passatgers als aeroports i al port de Barcelona que mai. I això s'hi suma a la prevenció de l'amenaça terrorista o la Copa Amèrica, que preveu atraure 2,5 milions de visitants. Per això els Mossos incrementaran la capacitat operativa de totes les comissaries i reforçaran la presència policial, sobretot a Barcelona. Eduard Sallent és el comissari en cap de la prefectura.
Disposem de més Mossos que mai. Tenim més de 18.300 Mossos. En tot cas, estem en el procés del que és el creixement i disposem de més Mossos que mai. Que la segona quinzena d'agost s'incorporaran al cos de Mossos d'Esquadra 800 Mossos més.
De fet, aquest any els Mossos ja estan fent més actuacions policials i més investigacions. El primer semestre de l'any han comissat 4.500 armes blanques i també han fet més detencions. Sentim el comissari David Boneta, cap de la Comissaria Superior Territorial.
Aquest primer semestre s'han fet 40.887 detencions, el que vol dir una mitjana d'unes 227 detencions al dia. Per tant, incrementem les detencions en aquest primer semestre en relació al 2023 amb 14, amb un 14%.
El pla d'estiu també intensificarà la lluita contra les violències sexuals i la multireincidència, i hi haurà més patrulles de trànsit en vies com l'AP7, on es preveu una gran mobilitat de vehicles.
5 minuts i 3 quarts de dues. Una de cada 3 dones que treballen en les feines de la llar i cures no cotitzen a la Seguretat Social, segons dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu. Són 30.000 dones que no tenen contracte ni estan donades d'alta, tot i que és obligatori des de fa més de 10 anys, i des de gener de l'any passat l'obligació recau en l'ocupador, independentment de les hores que tingui la treballadora a casa. Aquest canvi normatiu s'ha divulgat poc, segons denuncia Carlos Bravo, des de Comissions Obreres.
Hay un fenómeno de sumergimiento de empleo doméstico. Y creo que eso es algo que denota la necesidad, una vez más, de volver a insistir en campañas de sensibilización, campañas de información sobre la responsabilidad que asumen empleadores y los riesgos para las trabajadoras del hogar de no estar dadas de alta en Seguridad Social.
Des de l'associació Més que Cures, l'Amèlia recorda que si no cotitzen no tindran drets quan deixin de treballar.
Ya les va bien que tengan unas horas regularizadas porque ya les da derechos. Lo que no acaban de entender es que es mínimo el derecho que están constituyendo. Y muchas de estas mujeres, incluso españolas, no van a tener una pensión digna en las que han trabajado en este sector. Primero, porque no había la posibilidad de cotizar. Pero ahora, por otro lado, porque les está conveniendo cobrar en negro.
El percentatge de dones del servei domèstic que treballen en l'economia submergida està creixent des del 2021, quan eren el 20%, i ara, com dèiem, ja superen el 30%. I la caserna de bombers de l'Eixample s'ubicarà a partir del 2029 a l'avinguda de Sarrià, on ara hi ha el concessionari de la Mercedes. L'antic solar dels bombers del carrer Provença acollirà la nova escola Entensa i un equipament sanitari de proximitat. Jordi Corbalan.
La caserna provisional dels bombers, construïda il·legalment segons la justícia l'any 2010 sobre el parc Joan Miró a l'esquerra de l'Eixample, s'ubicarà definitivament a la confluència de l'avinguda de Sarrià i els carrers Urgell i Londres. És un acord urbanístic que encaixa les peces d'un trencaclosques que és pendent de resoldre des de fa 14 anys a l'esquerra de l'Eixample. L'alcalde Jaume Collboni ha presentat l'acord acompanyat de tots els grups municipals del districte.
Això vol dir que anirà ràpid. Estem parlant, sobretot, entre el 28-29 serà el gruix dels canvis i les transformacions, però prèviament s'ha de fer el planejament, s'ha de dotar econòmicament, etc.
Doncs a aquesta hora
jo crec que els veïns i les veïnes de l'Eixample
podrem ja en disposició de sentir Downing Street, aquí Starmer, que és el nou primer ministre.
Acabo de tornar de Buckingham Palace, on he acceptat l'invitació per part de Sa Majestat el Rei de formar el següent govern d'aquesta gran nació. M'agradaria donar les gràcies al primer ministre sortint, Rishi Sunak, com el primer ministre britànic asiàtic d'aquest país. L'esforç que ha requerit de no veure's infravaloritzat per ningú. Nosaltres fem tribut a això i també reconeixem la dedicació i la feina dura que han fet sota el seu lideratge. Però ara el nostre país ha votat de manera decisiva, ha votat pel canvi, ha votat per la renovació nacional i pel retorn de la política al servei de l'interès públic, on l'escletxa entre els sacrificis fets per les persones i els serveis rebuts per part dels polítics creix tant, ens aboca a un gran forat a la nació, sense esperança, sense esperit i una creença en un millor futur. Hem d'avançar plegats. Ara, aquesta ferida, aquesta manca de confiança, només es pot sanar mitjançant l'acció, no les paraules. Jo ho sé, però podem començar avui amb un reconeixement senzill de que el servei públic és un privilegi. Sobretot, el govern ha de tractar a cada persona d'aquest país amb respecte. Si ahir vau votar Labour, els laboristes, nosaltres prendrem aquesta confiança per construir aquest país, s'hagi votat el meu partit com no, i sobretot si no han votat el Partit Laborista, jo els hi dic a tots vosaltres, a tots vostès directament, que el meu govern els servirà. La política pot ser una força pel bé. Ho demostrarem. Hem canviat el Partit Laborista i l'hem tornat al servei del públic, i és així com governarem. Primer el país i després el partit. Tot i així, si he de ser sincer, el servei és només una precondició de l'esperança. I, sens dubte, queda clar per tothom que el nostre país necessita un reset més gran, un redescobriment del que som, perquè no importa com de forta sigui la tempesta de la història, una de les fortaleses d'aquesta nació sempre està la nostra capacitat de navegar i buscar aigües més segures, menys turbulentes. I tot això depèn dels polítics, sobretot d'aquells que busquen l'estabilitat i la moderació, com jo, reconeixent quan hem de canviar de curs. Durant massa temps no hem parat atenció com s'ha generat més inseguretat amb infermers, constructors, cuidadors, gent fent el que cal fer i treballant dur dia rere dia, reconeixent-se en moments com aquests abans, tot i que tan aviat com es deixa de gravar, com s'apaguen les càmeres, aquestes vides es veuen ignorades. M'agradaria dir clarament a totes aquestes persones que aquesta vegada no. Canviar un país no és com fer prendre un interruptor. El món és un lloc molt més volàtil i necessitarem temps. Però, sens dubte, heu de saber que el canvi i el treball en pro d'aquest canvi comença ara. Sens dubte, reconstruirem Gran Bretanya. A cada comunitat, la nostra salut pública mirarà cap al futur. Les fronteres més segures, carrers més segurs, tothom rebrà el tractament amb dignitat i respecte, amb oportunitat, amb una energia neta, reduint el preu de les factures energètiques. I, mica en mica, anirem reconstruint la infraestructura de l'oportunitat, amb escoles de primera classe mundial, amb universitats de primera, que donaran i faran créixer a les persones de classe obrera com la meva, humils, per fer canviar les seves vides. Perquè si ara els i jo, si els hi preguntés, si creuen que Gran Bretanya i el Regne Unit pot ser un lloc millor pels seus fills i filles, jo sé que molts de vostès dirien que no. Així que el meu govern lluitarà dia rere dia fins que tots vosaltres tornin a créixer. A partir d'aquest moment tindran un govern que no es veurà afectat per la doctrina i que es veurà guiat només per la determinació de servir els seus interessos. Desafiar a tots aquells que han fet mal al nostre país. Ens heu donat un mandat ben clar i nosaltres utilitzarem aquest mandat per generar un canvi, per restaurar els serveis i una política de respecte a l'era de soroll. Unirem el nostre país. Quatre nacions, juntes, unides, de nou, fent front, com molt sovint ho hem fet en el passat, als reptes d'un món insegur. Mica en mica reconstruint el país amb paciència. Així que, amb respecte i amb humilitat, els convido a tots i a totes a sumar-se a aquest govern de servei en la seva missió de la renovació nacional. La nostra feina és urgent i és una feina que comencem avui. Moltes gràcies.
Doncs fins aquí aquesta compareixença del guanyador de les eleccions al Regne Unit i nou primer ministre Keir Starmer, el número 10 de Downing Street a Londres, la seu del govern, una compareixença que ha anat més tard perquè la visita del líder laborista a Buckingham Palace ha durat més del que estava programat. Més qüestions, 10 minuts i arribem a les dues. La destacada cantant nord-americana de jazz, soul i gospel, Liz Wright, és una de les figures del bijazz que comença avui a Vilafranca del Penedès. Durant 3 dies, els vins i els escumosos d'aquesta important zona vinícola compartiran protagonisme amb la música de jazz. I aquest any hi ha algunes novetats. Ens les explica la nostra corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
El Bijazz comptarà aquest cap de setmana amb un ampli programa maridat amb vins, caves i escumosos. Els intèrprets nord-americans Liz Wright i Corey Henry i la pianista japonesa Hiromi són els noms destacats com a figures del panorama jazzístic internacional. Tocaran a l'escenari de la plaça Jaume I al costat del Vinceum i de la Basílica de Santa Maria en un marc inigualable. També hi haurà música al claustre de Sant Francesc i a la Rambla que porta el mateix nom, que serà l'epicentre de la Fira de Vins amb una vintena de cellers que faran tastos i maridatges i que funcionaran amb un sistema de venda d'etiquets per les degustacions dels seus vins. Una de les novetats és que estaran sota una enorme carpa que potenciarà l'efecte d'experiència més que de fira, com explica el president de l'Acadèmia Tasta Vins, Max Margalef.
El que busquem és que sigui un esdeveniment, que tingui una decoració, tingui un format de fira molt diferent, que sigui molt més lúdica i on en aquests espais, tant el de gastronomia com la zona de chill out, com tota la decoració, sigui totalment diferent al que veiem fins ara.
Hi haurà el millor jazz d'aquí i de fora amb noms que inclouen Marina Vallet Quintet, Elia Lucas Quartet, Lucía Rey Trio, Matthew Halshall o Mansour Brown.
I més música. Amb els Wasps, que sonen amb aquest The Flame, després d'un any sabàtic per les obres a Can Zam, encapçalen el cartell del Rockfest, que torna avui a Santa Coloma de Gramenet. El que era ja la seva ubicació original. Durant 3 dies, 44 bandes de rock dur i heavy metal recuperaran vells himnes, però també presentaran discos nous, com els KKK Priest, formats per antics membres de Judas Priest i que comanda KK Downing.
Absolutely pumped up and excited to be here in Barcelona.
Estem absolutament emocionats de ser aquí a Barcelona. Mira quins escenaris tan magnífics. Estic convençut que la llista de cançons que hem preparat agradarà molt als fans. És una bona barreja dels anys 70, als 80, però també tocarem una pila de temes del nostre nou disc i també del primer, però el més important és que aquest lloc avui serà tot rock.
This place is gonna rock!
L'espai obrirà portes a la una del migdia. De fet, ha obert portes a la una del migdia i l'organització espera acollir unes 20.000 persones cada dia. S'hi podrà veure Deep Purple, Pantera, Europe, Warcry o Parkway Drive. Però avui els caps de cartell són aquests, els polèmics californians Wasp. La portaveu del Rockfest, Inés Quintana, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies què es podrà veure en aquesta edició.
Veurem un Rockfest amb molts clàssics, com és sempre, vull dir, el rock que nunca muere. Després tenim noves incorporacions i tenim un rock heavy metal de molts estils per tots els gustos. Per tant, jo crec que és un festival que agradarà a tota l'amant del rock i del metal.
Precisament s'acaba d'anunciar que el Rockfest continuarà a Can Zam fins, com a mínim, l'any 2027. I més música, perquè avui engega la 13a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus, que creix més que mai, amb una cinquantena de concerts en 40 poblacions de muntanya. Fins a finals d'agost, el FEMAP portarà la música barroca a indrets pintorescos com ermites, refugis o llacs d'alta muntanya. Ens ho explica des de la Seu d'Urgell, Eloi Barrera.
Des de Perpinyà al Rosselló fins al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, passant per Andorra o Puigcerdà, el Festival de Música Antiga dels Pirineus omple de sinfonies barroques aquesta serralada i ho fa amb un ampli ventall de formacions vingudes de tota Europa, des de petites orquestres de cambra fins a cors polifònics com aquest. The Charter Choir of Homerton College de la Universitat de Cambridge actuarà a Tremp i Sant Feliu de Pallerols amb un repertori de diverses corts europees entre els segles XVI i XVIII. És una de les 24 formacions que aniran actuant per tot el Pirineu aquest estiu, sempre en escenaris petits, d'interès arquitectònic o paisatgístic i amb aforaments reduïts. És el que destaca el director del festival, Josep Maria Dutren.
La proximitat. Estem fent concerts de primer nivell i de gran qualitat musical en esglésies de 60-70 persones, que no és el mateix veure-ho així que veure el Bruce Springsteen a l'estadi en la pantalla. No és el mateix veure com es mouen els dits d'un tio que toca el llaüt o la tiorba en un altar que veure un concert a l'auditori.
La majoria de concerts del FEMAP també inclouen visites guiades i experiències gastronòmiques. L'actuació inaugural serà aquest vespre a la Seu d'Urgell amb un concert d'Irundo Mares i Noctes Cor de Cambra dedicat als cants místics com la Sibila.
Gràcies, Eloi. Ara l'actualitat esportiva fins a les dues. Amb el Ricard Isidro a punt.
Els esports.
Ricard, bon dia.
Bon dia, Jordi. Avui es juguen els dos primers partits de quarts de final de l'Eurocopa de futbol d'Alemanya i la selecció espanyola obrirà el foc enfrontant-se a l'equip anfitrió a les 6 de la tarda. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que és una eliminatòria molt igualada.
Dentro de ese respeto que nos tenemos, pues jugaremos un partido de igual a igual. Mañana es un, como digo, casi es una final de un campeonato de Europa, podría ser. Pero vamos, creo que a nivel futbolístico está la cosa, creo que bastante equilibrada.
El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà al vencedor del Portugal-França, que també jugarà avui, però a les 9 del vespre. Demà es jugaran els altres dos partits a quarts, l'Anglaterra-Suïssa i el Països Baixos-Turquia. Un partit que, per cert, se'l perdrà el turc Meri Demiral, a qui la UEFA ha sancionat amb dos partits de suspensió per la salutació feixista que va fer en celebrar el seu segon gol en el duel de vuitens de final davant d'Àustria.
Catalunya Informació.
La selecció de l'Argentina, per la seva banda, s'ha classificat aquesta matinada als penals per a les semifinals de la Copa Amèrica. A la tanda decisiva, Messi ha fallat el seu, el primer dels argentins, però el porter Dibu Martínez n'ha aturat dos dels equatorians. Ara l'Argentina es jugarà el pas a la gran final contra el guanyador del Venezuela-Canadà d'aquesta matinada. Per cert, aquesta primera hora del matí s'ha sabut que el català Félix Sánchez deixa de ser seleccionador de l'equip equatorià.
Els esports. Catalunya Informació.
En ciclisme ja tenim en marxa la setena etapa del Tour de França. Es tracta d'una contrarrellotge de 25 quilòmetres entre Nuits-Saint-Georges i Gevrey-Chambertin. Els primers ciclistes han sortit, han estat els pitjors classificats. De fet, el primer ha estat Marc Cavendish. Ara mateix ja han arribat els primers ciclistes a la línia de meta i el millor temps l'està marcant el ciclista del GFC, Lenny Martínez, en 31 minuts i 40 segons. L'últim en sortir serà Tadej Pogacar, el líder de la General, qui veu avui com a favorit Remco Evenepoel, el segon a la classificació general, a 45 segons de l'eslovè.
El favorit és Remco, sens dubte, és el campió del món i ja fa temps que ens ha superat a tots quan hem competit junts. Per tant, és el favorit número 1.
Pel que fa al bàsquet, el Joventut ha quedat enquadrat al grup A en la primera fase de l'Eurocup. S'enfrontarà al Hapoel de Tel Aviv israelià, el Gran Canària, l'Ulm alemany, el Buducnost montenegrí, el Besiktas i el Basaksehir turc, el Wolves de Vilnius lituà, el Trento italià i el Trefel Sopot polonès. També en bàsquet, la selecció espanyola masculina jugarà demà contra Finlàndia a les semifinals del Preolímpic de València. L'altra semifinal serà Bahamas-Líban. El Preolímpic de València és un dels quatre grups que es disputen l'accés als Jocs de París. Cadascun d'aquests grups donen accés només al vencedor.
Catalunya Informació.
El torneig de tenis de Wimbledon, la previsió meteorològica d'avui preveu pluja tot el dia. Per tant, els partits de 700 de final d'avui s'aniran posposant i això pot provocar un caos per la quantitat de duels que es poden acumular al quadre femení. Estava previst que Paula Badosa jugués contra Daria Kasatkina. D'avui també hi havia duels per Madison Keys, Jasmine Paolini, Maria Sakkari, Coco Gauff, entre d'altres. El quadre masculí, Robert Bautista, havia de jugar contra Fabio Fognini, Carlos Alcaraz contra Francesc Tiafoe i avui també havia de jugar el número 1 del món, l'italià Yannick Sinner.
Catalunya Informació.
En handbol, Antonio Rama ha renovat com a entrenador del Freking Granollers fins al juny del 2027.
Molt content amb la confiança i el fet de poder seguir en aquest projecte amb el Balomar Granollers, que és el club que m'ha vist créixer com a persona, doncs fa que tingui una especial il·lusió i tant de bo doncs, puguem fer coses grans en els propers anys.
Rama va arribar al Club Vallèsal l'any 94 com a jugador del planter i des de l'any 2000 ha ocupat diferents llocs del cos tècnic. Fa 7 temporades que n'és el primer entrenador. Mentre que el Barça, per la seva banda, ha ampliat el contracte a Dian Barrufet fins al 2027, però l'ha cedit al Mensurgen alemany una temporada. Pel que fa al motor, el primer entrenament del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, el millor temps a la primera sessió de lliures, està per al líder Jorge Martín, seguit de Marc Márquez i de Maverick Viñales. Aleix Espargaró, tot just ha provat la seva mà dreta fracturada una volta i ha decidit plegar. Amb Alex Rins són els dos catalans de baixa a Sachsenring. En Fórmula 1 ja està en marxa la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya, al circuit de Silverstone, amb Carlos Sainz i Ferrari marcant el millor temps, seguit dels Mercedes, de Lewis Hamilton i de George Russell. Max Verstappen, el líder del Mundial, està fent el quart millor temps. També us explicarem que encara no podem deixar el futbol de banda, ja que el Barça va anunciar ahir el fitxatge de la davantera portuguesa del Benfica, Quique Nazaret, de 21 anys, i que ha signat per 4 temporades. La portuguesa parla de somni fet realitat.
Jugar con las mejores jugadoras del mundo es un privilegio, un sueño. De mí pueden esperar compromiso.